Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Unió Europea amplia la prohibició d'exportar porc, però només afecta l'1% de granges catalanes. Jordi Fortià.
Europa amplia el perímetre de la zona infectada per la pesta porcina africana a 91 municipis de la demarcació de Barcelona, però deixa fora Osona, Lluçanès i bona part del Bages. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, demana calma.
Calma, d'acord, i que entre tots busquem fórmules per minimitzar l'impacte en l'ocupació, en el teixit econòmic empresarial de les empreses afectades. Per tant, trobar fórmules de col·laboració que puguin fer, doncs, que l'impacte sigui el mínim possible.
Junts, Esquerra Republicana, CUP i Comuns demanen la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Ho fan després de les incompareixences de diversos alts càrrecs citats a la Comissió d'Investigació al Parlament sobre la infiltració de policies de l'Estat en moviments socials i polítics i l'espionatge il·legal fet amb el programari espia Pegasus. Mar Bessas és diputada d'Esquerra i Francesc de Dalmases de Junts.
Silencis i complicitat que ens preocupen i molt especialment d'alguns responsables polítics vinculats, doncs, actualment al Partit Socialista, com per exemple l'actual ministre Fernando Grande Marlaska o per exemple Maria Eugènia Gay, delegada del govern espanyol a Catalunya quan es van produir aquests fets.
Com els seus silencis corroboren tot allò que nosaltres pressuposem i que nosaltres sabem a partir d'investigacions periodístiques i dels testimonis que anem recopilant.
El Parlament avala reduir en un 31% les emissions de gasos hivernacle fins al 2030 amb els vots de PSC, Esquerra i Comuns.
El ple ha instat també l'executiu a presentar els comptes per al període 2031-2035 i aprovar-los en el tercer trimestre del 2026.
En cultura, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona reivindica la vigència de l'obra de Mercè Rodoreda.
Ho fa amb una mostra que posa en diàleg la literatura de l'autora de la plaça del Diamant amb l'obra de creadors de diferents èpoques com Chagall, Picasso o Casas. Neus Penalba és la comissària de la mostra.
L'objectiu de l'exposició no és biogràfic, tot i que a cada sala hi ha petits apunts biogràfics, hi ha vitrines amb material important que permeten contextualitzar la seva obra. El que ens importa és reivindicar la contemporaneïtat i la radicalitat de la seva literatura.
I en esports, Toni Castro, l'Espanyol, el Sabadell i el Sant Andreu juguen aquest vespre a la segona eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol.
L'Espanyol comença ara el partit al camp de l'Atlètic Balears. A la segona federació també arrenca ara el duel del Centre d'Esport Sabadell a la nova Creu Alta contra el Deportivo de la Corunya, líder de la segona divisió. I a les 9 el Sant Andreu rebrà el Narcís Sala a la visita del Celta, equip de primera i de l'Europa League. I ahir el Girona va caure eliminat per 2-1 contra l'Ourense i també va caure el Reus per 0-2 contra la Reial Societat.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez.
Una jornada ben freda la que ens ha quedat aquest dijous i és que els núvols han estat els protagonistes. No ha pogut pujar gaire la temperatura. A més va bufant el vent, sobretot a les comarques de Tarragona i en alguns indrets ha arribat a plovisquejar o a ploure. Mig litre o litre per metre quadrat allà on més ha plogut, que és en alguns racons metropolitans i de Girona. També han endavant un palet al Pirineu i, de fet, a l'Alt Pirineu aquesta propera nit i matinada s'anirà nevada. En algun cas saltarà fins a les valls. Valls, per exemple, de la Cerdanya, de l'Alt Urgell i del Pallars. També aquesta nit força núvols amb 4 gotes a les comarques de Ponent i compta amb el vent que es reforçarà i molt a les comarques de Tarragona i fins al Penedès, Garraf, Baix Llobregat. De fet, aquest vent de mestral continuarà el divendres al matí en aquestes comarques, ja anirà a menys en qualsevol cas, també als cims del Pirineu i al Cap de Creus. I demà ja cada cop amb més clarianes i, per tant, també s'acaba la nevada del Pirineu. Demà pujarà la temperatura respecte avui. N'estem pendents a la xarxa?
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs encara una tarda complicada avui amb diferents accidents, incidències que no acaben de deixar de millorar la circulació, el volum de trànsit. En el cas, per exemple, de la C58, tenim tot un tram d'uns 3-4 quilòmetres a Sant Quirze del Vallès amb aturades en sentit Barcelona a causa d'un accident. Ja més endavant les habituals per volum de trànsit entre Montcada i Torrelaró. A l'autopista AP7, on s'han registrat diverses incidències al llarg del dia d'avui, a l'altura de Gelida, ara hi ha hagut un darrer accident, fa una estoneta, vaja, en aquest punt de Gelida també, en sentit Tarragona, i es mantenen uns 5 quilòmetres de latitud de Maturades des de Martorell fins a aquest punt en sentit Tarragona. Destacar també, en el cas de l'AP7, lentitud, aturades de la zona de Sant Cugat, Bellaterra, fins quasi tocar Barberà, sentit nord, també lateral, també la B30, i encara molt volum de trànsit a les dues rondes i, a més, en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
La tradició diu que menjar els 12 grams de raïm porta sort, però per a moltes persones, tenir sort és arribar a final de mes, poder llogar un pis o sortir de la situació irregular per construir un futur. Fem que tenir una vida digna deixi de ser qüestió de sort. Dona a caritascatalunya.cat o al Visum 38031. Mentre hi hagi persones, hi ha esperança.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Comissió Europea amplia el perímetre de la zona infectada per la pesta porcina africana a 91 municipis de la demarcació de Barcelona, però en deixa fora Osona, el Lluçanès i bona part del Bages.
Són una quinzena més dels establerts per la Generalitat, però no afecta a més granges. Això implica que aquestes poblacions no poden exportar carn de porc a la resta de països de la Unió Europea. Malgrat aquesta nova decisió, el conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, fa una crida a la calma a les empreses. Aquesta mateixa tarda està reunit de nou el comitè de crisi de la pesta porcina per fer-ne el seguiment, en aquesta ocasió presidit per Salvador Illa, de forma telemàtica, perquè continua de viatge a Mèxic.
La zona delimitada per la Unió Europea només afecta un 1% de les exportacions de les granges catalanes. Carina Bellvé.
El conseller d'Agricultura i Ramaderia demana calma a les empreses del sector davant del brot de pesta porcina africana per evitar acomiadaments. Escoltem Òscar Ordeig.
Calma, d'acord, i que entre tots busquem fórmules per minimitzar l'impacte en l'ocupació, en el teixit econòmic empresarial de les empreses afectades. Per tant, trobar fórmules de col·laboració que puguin fer, doncs, que l'impacte sigui el mínim possible.
Pel que fa a les negociacions per a les exportacions extracomunitàries, la Xina, les Filipines, el Regne Unit i Xile han acceptat reduir la prohibició a només la zona afectada pel brot, però els mercats continuen tancats al Japó, que és el segon gran consumidor, Malàisia i el Vietnam. A tot això, el govern prepara una campanya de comunicació per evitar que caigui el consum de carn de porc a casa nostra. Pel que fa als casos positius, es mantenen en 9 i s'ha incrementat fins al 1000 el nombre d'efectius que treballa a la zona 0 del brot, amb la incorporació de les unitats canines d'Andorra i Madrid. Pel que fa a les batudes de porcs senglars, el govern destinarà 1 milió d'euros per fomentar-ne les captures, mentre s'ha acordat amb una comissió d'experts abatre aquests animals amb silenciadors en el radi dels 6 als 20 quilòmetres del brot.
Mentrestant, l'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga garanteix que no deixaran ningú a l'estacada després de l'anunci de 300 acomiadaments de l'empresa càrnia Le Porc Gourmet de la localitat. Els sindicats reclamen mesures no només per les empreses, sinó també per protegir els treballadors. El 9FM, Guillem Rico.
Diversos camions carregats de porc esperaven aquest matí a les portes de l'escorxador Le Porc Gourmet a Santa Eugènia de Berga, el primer dia en què l'empresa ha prescindit de 300 treballadors que estaven contractats a través d'una empresa de treball temporal. Des de Comissions Obreres, el secretari d'Indústria d'Osona, David Caurín, demanava que, a banda de mesures per les empreses, se n'apliquin que beneficien els treballadors, com es va fer pel Covid o la dana del País Valencià.
Mètode red, que li diuen, que es van a un ERTE de força major, però que no consumeixi paro, val? L'atur no ho pot consumir. Amb això jo crec que la gent treballadora ja estaria, diguem, que protegida fins que això s'arregli. Perquè això, clar, pot tenir una durada mínim d'un any, segons la legislació.
L'alcalde de Santa Eugènia, Xavi Fernández, diu que no destacada demana col·laboració de l'empresa.
Ha d'assumir també una part de responsabilitat en aquests acomiadaments. Jo crec que l'empresa ha de col·laborar també en que aquestes persones trobin una altra feina.
Actualment, en aquest escorxador d'Osona hi treballen unes 2.000 persones.
Això pel que fa a aquest cas, a nivell general, el Sindicat Unió de Pagesos dona la benvinguda a les ajudes del govern per fer front a la crisi de la pesta porcina. El sector, diuen, les necessitarà perquè la repercussió econòmica es preveu important.
El responsable del sector porcí del sindicat, Rosent Saltiveri, admet que encara és aviat per valorar si aquest virus comprometerà la viabilitat de les explotacions més familiars. Tot i això, les granges de la zona zero del virus ara mateix ja tenen un problema gruixut. Els escorxadors els han tancat la porta.
Si ens centralitzem on ha sortit la testa, doncs, evidentment el radi dels 20 quilòmetres, tot i que s'ha chequejat el dissabte, es van chequejar, es van donar tots negatius, i de la zona dels 6 quilòmetres als 20, l'administració autoritza a moure aquests ports cap a escorxador, però la reacció dels escorxadors i per l'afectació que té pel seu comerç, de moment no volen cap port d'aquest radi dels 6 als 20.
Un greuge més que s'afegeix a les pèrdues que, de manera global, ja nota tot el sector per la baixada del preu que ha fixat el mercat i que aquesta tarda es torna a revisar.
Sobre la zona zero, els agents rurals han ensenyat avui les tasques que s'estan fent amb drons per la contenció del virus de la pesta porcina africana. L'objectiu principal és localitzar i capturar tots els exemplars de porcs senglars que es pugui. Vallès Visió, Adrià Rosell.
Després d'haver pentinat ja tot el radi de 6 quilòmetres a la rotonda del primer focus localitzat a Cerdanyola, el cos d'agents rurals continua buscant exemplars en el segon radi més extens de 20 quilòmetres. Per agilitzar aquesta tasca, treballen amb el suport de drons amb càmeres tèrmiques que permeten localitzar senglars vius o morts a l'epicentre de la zona afectada. Així ho ha explicat Quico Rivera, sotinspector i cap de l'àrea de grup de suport d'agents rurals.
Això facilita molt perquè en zones amagades on les unitats a peu, per exemple, no poden accedir perquè estan embardissades, etcètera, doncs amb el dron això és molt més fàcil de localitzar i amb l'avantatge que ens dona la coordenada exacta d'on està. Al mateix temps, la velocitat de recerca és molt més elevada prospectar amb drons que a peu, perquè a peu al final la gent, els companys han de batre tot el terreny pas a pas. En canvi, amb un dron amb la visió que té 360, doncs facilita molt la recerca i fa avançar molt amb la velocitat de recerca dels animals.
Sobre el terreny hi ha més de 500 efectius entre Mossos, Bombers, Guàrdia Civil, agents rurals, ADFs i la UME, a més de les unitats canines a les que avui s'hi sumen gossos dels agents rurals de la Comunitat de Madrid.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La grip tensiona ja les urgències dels hospitals amb llits als passadissos i una mitjana de 3 dies per ingressar a planta.
A Catalunya, les urgències de Sant Joan de Déu acumulen 8 hores d'espera i també registren saturació hospitals com els de Sant Pau. La situació també és preocupant en els centres d'atenció primària. Són les dades que ha recollit el Sindicat Central Sindical Independent i de Funcionaris a partir dels hospitals de cada comunitat autònoma.
Mentrestant, com explicàvem ahir, els experts esperen el pic de grip per les festes de Nadal. Marc Pijuan.
L'epidèmia de grip està actualment en l'anomenat nivell moderat. Tot i això, des dels CAPs aconsellen vacunar-se aviat per tal que es puguin fabricar anticossos a temps. Clara Prats, investigadora de la UPC i experta en models epidemiològics, ha confirmat en declaracions a la xarxa que el comportament de l'epidèmia i l'evolució dels contagis enguany ha estat diferent al de l'any passat.
Ha arrencat la grip una mica abans del que ve sent habitual. El més habitual és que el punt màxim ens arribi després de vacances de Nadal. De fet, normalment és més cap a finals de gener o així. Ara hem superat el que es diu el llindar, l'intermedi de transmissió, el nivell moderat. Després tenim el nivell alt, tenim el nivell molt alt. Per tant, independentment de si el pic ens cau just abans de vacances, a meitat de vacances, les dues tres setmanes que envolten el pic són dues tres setmanes de moltíssima transmissió, de molta circulació, hi ha molt virus.
Prats també ha normalitzat que els infants entre 6 mesos a 5 anys sigui el col·lectiu que més transmet el virus, ja que són els que estan menys immunitzats.
En clau política, bloc conjunt de Junts, Esquerra Republicana, CUP i Comuns per demanar la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Les quatre formacions polítiques ho denuncien després de trobar-se amb incompareixences a diverses persones citades a la Comissió d'Investigació al Parlament sobre la infiltració de policies de l'Estat en moviments socials i polítics i l'espionatge il·legal fet amb el programari Espia Pegasus, amb el que es van vigilar líders polítics al procés.
Mar Dalmau.
Denuncien que hi ha persones amb càrrecs públics que no han volgut compareixer al Parlament sobre la qüestió de les infiltracions i l'espionatge il·legal, com el director de la Policia Nacional, José Ángel Jiménez, l'actual ministre d'Interior, Fernando Grande, Marlaska, o María Eugenia Gay i Enric Millo, tots dos exdelegats del govern de l'Estat a Catalunya. Juren que el Partit Socialista conniveix amb aquest tipus de pràctiques i exigeixen que s'investiguin vulneracions de drets fonamentals basades en motius ideològics com ser independentista o d'esquerres. Ho expliquen Mar Bessas, diputada d'Esquerra Republicana, i Francesc de Dalmases, diputat de Junts.
Silencis i complicitat que ens preocupen, i molt especialment d'alguns responsables polítics vinculats doncs, actualment al Partit Socialista, com per exemple l'actual ministre Fernando Grande Marlaska, o per exemple Maria Eugènia Gay, delegada del govern espanyol a Catalunya, quan es van produir aquests fets.
Com els seus silencis corroboren tot allò que nosaltres pressuposem i que nosaltres sabem a partir d'investigacions periodístiques i dels testimonis que han anem recopilant.
Les quatre formacions es reserven el dret de denunciar-ho a la Fiscalia, però volen donar prioritat a que primer puguin donar explicacions a la Comissió del Parlament de Catalunya.
Doncs el Parlament, precisament, avala reduir en un 31% les emissions de gasos hivernacle fins al 2030 amb els vots de PSC, Esquerra i Comuns.
El ple ha instat l'executiu a presentar els comptes per al període 2031-2035 i aprovar-los en el tercer trimestre de 2026.
Més coses en clau política. Espanya es retira d'Eurovisió.
Ho ha decidit Ràdio Televisió Espanyola després de la votació celebrada a la 95a Assemblea General de la UER, celebrada a Ginebra, després de constatar que Israel sí participarà.
I Teresa Peramato passa avui l'examen de la Comissió de Justícia del Congrés per convertir-se en la propera fiscal general de l'Estat.
Les seves primeres paraules han estat per reconèixer la tasca dels seus antecessors i en particular d'Álvaro García Ortiz per la seva feina per modernitzar la fiscalia. Peramato ha parlat també del judici al Suprem a García Ortiz i ho ha qualificat de profunda ferida que ha de guarir sota la seva direcció i amb el treball i esforç de totes i tots els fiscals d'aquest país.
Reconocer en esta sede parlamentaria la labor desempeñada por todos y cada uno de mis antecesores y en particular quiero mostrar mi reconocimiento al trabajo realizado por mi predecesor para mejorar y modernizar la Fiscalía Española. No puedo ni debo eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía Española y que ha de sanar, espero y deseo, bajo mi dirección.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els usuaris del cotxe elèctric aplaudeixen l'anunci de Pedro Sánchez de destinar 1.300 milions d'euros a impulsar aquest model de mobilitat.
El delegat a Catalunya de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Albert Segarra, avisa, però, que l'increment de la demanda esgotarà en pocs mesos la partida de 400 milions en ajuts directes per la compra.
Ja hem tingut una sobredemanda de més del 200% només a Catalunya. Esperem que encara es dispari encara més. Si el setembre, agost-setembre, ja vam exaurir el pressupost del 2025, doncs segurament ara, amb aquesta facilitat afegida, doncs, bueno, s'esgotarà abans de l'estiu, segurament, eh?
La patronal catalana de la distribució d'automoció també està satisfeta amb l'anunci d'aquest nou paquet d'ajudes als cotxes elèctrics, perquè s'incentivarà la compra.
Més coses, Vic vol que els municipis tensionats demogràficament tinguin autonomia per decidir qui s'empadrona i qui no. L'alcalde Albert Castells demana una trobada amb el president Salvador Illa per abordar la situació de col·lapse que assegura que viuen alguns serveis del municipi. El 9FM, Guillem Sánchez.
La capital osonenca ha traspassat la línia dels 50.000 habitants i això complica encara més la gestió de l'administració local. En els darrers 30 anys, Vic ha crescut un 68%, amb una mitjana de 1.000 persones noves cada any, i el consistori demana mesures urgents. En primer lloc, reclama l'autonomia per decidir quines altes s'aproven al padró i quines no. Albert Castells és l'alcalde de Vic.
Si fa un any dèiem que la ciutat anava camí del col·lapse, podem dir avui ja que algun dels serveis a la ciutat han col·lapsat. I aquí doncs faig una crida al president de la Generalitat a reclamar les competències en gestió de padró, perquè al final creiem que és el govern de la Generalitat qui ha de gestionar aquest repte demogràfic i no pas el govern de Madrid, això d'entrada. I mentrestant no es traspassin les competències a la Generalitat de Catalunya, doncs que sigui el govern de Madrid que prengui mesures urgents per fer front a aquesta situació.
L'equilibri entre la població i les seves necessitats amb la manca de recursos preocupa l'Ajuntament de Vic, que preveu problemes greus de gestió en un futur no massa llunyà.
I els ajuntaments dels allotjaments del Pirineu Gironí preveuen ocupacions de fins al 95% en aquest pont de la Puríssima.
La nevada dels últims dies i les temperatures baixes fan preveure molt bones perspectives d'ocupació als allotjaments del Pirineu Gironí, amb una previsió del 85% al Ripollès i un 95% de reserves. Així ho ha afirmat el director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Norbert Bes, en un acte a Baité que ha servit per donar el tret de sortida a la temporada d'esquí.
Una temporada amb bones perspectives i amb un 21% i un 30% de pistes obertes. El Ripollès ha començat més tímida, tot i que la Cerdanya és on es registren més gruixos de neu. Ràdio Ripoll, Paula Sallago.
Avui s'ha presentat des de Vallter la nova temporada de neu, una temporada de neu que just ha arribat carregada de flocs a l'estació de Vallter. Durant l'acte de presentació han sigut diverses estacions d'arreu del territori de Ferrocarrils de la Generalitat que han presentat les seves novetats. Entre d'altres, en destaquen, per exemple, la del port Ripollès, com és el cas del Flexipass, una nova proposta que incentiva a anar a esquiar a totes les estacions del territori, com per exemple des de Vuitaüll a Masella, o no oblidant la companya del Ripollès, Vall de Núria. Des d'aquí, des de Vallter, han sigut moltes les sorpreses que s'han presentat per una temporada que veuen amb bons ulls i amb moltes ganes. Si més no, serà millor que la de l'any passat, que va començar molt més tard. Pel que fa a les previsions del pont de la Puríssima, també són molt optimistes, ja que pràcticament les dues estacions del Ripollès han penjat el cartell de ple. De moment, les sensacions molt positives i sobretot molt positives perquè han vingut acompanyada de molta neu.
En cultura, una exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona reivindica la vigència de l'obra de Mercè Rodoreda.
La mostra posa en diàleg la literatura de l'autora de la plaça del Diamant amb l'obra de creadors de diverses èpoques com Chagall, Picasso o Casas, també amb peces creades expressament per a l'exposició d'artistes com Cabo San Roque o Carlota Subirós.
David Navarro.
Rodoreda, un bosc, presenta 400 peces en un recorregut de 1.300 metres quadrats. L'espai es concep com un bosc que ens porta des de les arrels literàries i vitals de l'escriptora fins als fruits de la imaginació d'altres artistes inspirats per ella. D'aquesta manera, com ha explicat la comissària de la mostra, Neus Penalba, s'explica com l'escriptura de Mercè Rodoreda és alhora innocent i cruel, infantil i macabra, realista i fantàstica.
L'objectiu de l'exposició no és biogràfic, tot i que a cada sala hi ha petits apunts biogràfics, hi ha vitrines amb material important que permeten contextualitzar la seva obra. El que ens importa és reivindicar la contemporaneïtat i la radicalitat de la seva literatura.
Durant el recorregut trobarem pintura, escultura, instal·lacions artístiques, documents i audiovisuals, obra d'artistes com Marc Chagall, Remedios Varo, Pina Bausch, Ramon Casas o Pablo Picasso. També projectes artístics encarregats expressament per a la mostra de creadors com Cabo San Roque, Carlota Subirós o Oriol Vilapuig.
Doncs justament la protagonista de l'adaptació d'una de les grans obres de Rodoreda, l'actriu, directora i guionista Sílvia Munt, recollirà el Gaudí d'Honor en la gala dels 18ens Premis de l'Acadèmia del Cinema.
Que es farà el 8 de febrer al Gran Teatre del Liceu. El premi reconeix una trajectòria artística d'excel·lència transmesa al llarg de més de 4 dècades dedicades al cinema, al teatre, la televisió i la dansa, així com una contribució sòlida i profunda a la cultura cinematogràfica del nostre país.
I Rosalía actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona els dies 13, 15, 17 i 18 d'abril de l'any vinent. Avui s'han fet públiques les dates de la gira del seu darrer disc, Lux.
La cantant de Sant Esteve Sesrovires iniciarà la gira el 16 de març a Lió. Actuarà a Madrid en 4 dates, el 30 de març i l'1, 3 i 4 d'abril al Movistar Arena. Després de passar per 30 ciutats d'Europa i Amèrica, farà el darrer concert a San Juan de Puerto Rico. Les entrades es posaran a la venda per al públic en general l'11 de desembre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol, el Sabadell i el Sant Andreu jugant aquest vespre la segona eliminatòria de la Copa del Rei de futbol. De fet, l'Espanyol està jugant des de les 7 al camp de l'Atlètic Balears, equip de la segona federació. Ara mateix, sense gols, minut 22, Atlètic Balears 0, Espanyol 0. I també està jugant el Centre d'Esports Sabadell des de les 7 a la nova Creu Alta contra el Deportivo de la Corunya, que és el líder de la segona divisió. També sense gols, Sabadell 0, Deportivo 0. I a les 9, el Sant Andreu rebrà la visita del Celta, equip de la primera divisió i també de l'Europa League. El record de la temporada passada, quan els andreuencs van caure eliminats contra el Betis, encara és present a la memòria de molts jugadors quadribarrats. Pau d'Arbre i l'entrenador Nacho González confien en el suport de l'afició del Narcís Sala, que ha esgotat les entrades.
És un partit que fa molta il·lusió pel premi d'haver guanyat la primera ronda al Teruel, i bueno, ens ho prenem com un premi i amb la il·lusió d'intentar superar el que hem fet l'any passat contra el Betis, i si podem, molt millor.
La afición es lo mejor que tenemos, y es la que nunca falla, por lo tanto sabemos lo que nos van a dar, y lo único que nos queda es corresponderles pues con esfuerzo, y que el equipo pues deja todo por este escudo y que se puedan estar orgullosos de nosotros.
També en aquesta segona eliminatòria de la Copa, el Girona va caure eliminat ahir per l'Ourense de la Primera Federació. Els gironins s'acomiaden de la competició amb la derrota per 2-1. Els de Mitchell podran centrar-se a la Lliga per mirar de sortir de les places de descens. I el Reus també va caure contra la Reial Societat per 0-2 en un partit en què els reusencs van donar la cara amb un primera. Així ho afirmava l'entrenador Marc Carrasco.
Tenim la sensació que hem competit i que realment crec que en molts moments segurament hem estat millors que el rival, i això genera una frustració, però per altra banda crec que avui marxaran a casa frustrats però amb la sensació d'orgull, i òbviament no hem guanyat el camp però tinc la sensació de que emocionalment hem guanyat.
La Diputació de Barcelona lliura a aquesta hora els primers premis Dones d'Esport, al Paranimf de la Diputació, al recinte de l'Escola Industrial. Està seguint aquesta gala l'Álvaro Morcillo de TV. Álvaro, bona tarda, com va la gala?
Bona tarda, doncs som aquí a l'auditori de la Diputació. Estem celebrant en directe la primera edició dels Premis Dones d'Esport. Els premis contemplen 6 categories i un reconeixement especial amb una dotació econòmica global de 25.000 euros. Cada premi és dotat amb 4.000 euros i el premi del projecte municipal amb 5.000, excepte el premi de trajectòria professional, que no té dotació econòmica. Aquesta primera edició ha rebut 165 candidatures procedents de 67 municipis, un indicador clau de la vitalitat i del creixement de l'esport femení arreu del territori. En tot cas, l'ambient és d'expectació i orgull col·lectiu gràcies a uns premis que pretenen reconèixer, impulsar i, sobretot, visibilitzar les contribucions decisives de les dones en l'esport.
Gràcies, Álvaro. Seguim amb més esports, perquè en waterpolo aquest vespre tenim cita a l'Eurocup masculina per dos equips catalans. A 8:45 al Terrassa visita la piscina del Solaris Cibernic. Els arencs volen aconseguir la victòria per refermar la segona plaça del grup A. I a la mateixa hora, el Club Natació Barcelona juga a la piscina del Dinamo de Bucarest. Els anavistes, que visiten els romanesos, que encara no han sumat cap punt, buscaran el triomf per seguir liderant el grup B. I ahir el Natació Sabadell va quedar eliminat de la Champions amb la derrota a casa contra el Hannover per 9-11.
Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Quants cafès o te podem prendre al dia?
La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mil·ligrams de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
Salut activa.
Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2-4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb dos. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns mis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Unió Europea amplia la prohibició d'exportar porc, però només afecta l'1% de granges catalanes. Jordi Fortià.
Europa amplia el perímetre de la zona infectada per la pesta porcina africana a 91 municipis de la demarcació de Barcelona, però en deixa fora Osona, el Lluçanès i bona part del Bages. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, demana calma.
Calma, d'acord, i que entre tots busquem fórmules per minimitzar l'impacte en l'ocupació, en el teixit econòmic empresarial de les empreses afectades. Per tant, trobar fórmules de col·laboració que puguin fer, doncs, que l'impacte sigui el mínim possible.
Junts, Esquerra Republicana, CUP i Comuns demanen la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Ho fan després de les incompareixences a diversos alts càrrecs citats a la comissió d'investigació al Parlament sobre la infiltració de policies a l'Estat en moviments socials i polítics i l'espionatge il·legal fet amb el programari espia Pegasus. Mar Besas és diputada d'Esquerra i Francesc de Dalmases, de Junts.
Silencis i complicitat que ens preocupen i molt especialment d'alguns responsables polítics vinculats, doncs, actualment al Partit Socialista, com per exemple l'actual ministre Fernando Grande Marlaska o per exemple Maria Eugènia Gay, delegada del govern espanyol a Catalunya, quan es van produir aquests fets.
Com els seus silencis corroboren tot allò que nosaltres pressuposem i que nosaltres sabem a partir d'investigacions periodístiques i dels testimonis que anem recopilant.
El Parlament avala reduir en un 31% les emissions de gasos hivernacle fins al 2030 amb els vots de PSC, Esquerra i Comuns.
El ple ha instat també l'executiu a presentar els comptes per al període 2031-2035 i aprovar-los en el tercer trimestre de 2026.
En cultura, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona reivindica la vigència de l'obra de Mercè Rodoreda.
Ho fa amb una mostra que posa en diàleg la literatura de l'autora de la plaça del Diamant amb l'obra de creadors de diferents èpoques, com Chagall, Picasso o Casas. Neus Penalba és la comissària de la mostra.
L'objectiu de l'exposició no és biogràfic, tot i que a cada sala hi ha petits apunts biogràfics, hi ha vitrines amb material important que permeten contextualitzar la seva obra. El que ens importa és reivindicar la contemporaneïtat i la radicalitat de la seva literatura.
I en esports, Toni Castro, l'Espanyol, el Sabadell i el Sant Andreu juguen aquest vespre la segona eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol.
Primera mitja hora de partit, l'Espanyol està jugant al camp de l'Atlètic Balears de la Segona Federació. També mitja hora de partit a la Nova Creu Alta i el Centre d'Esport Sabadell empata sense gols contra el Deportivo de la Corunya, líder de la Segona Divisió. Per tant, de moment 0-0 a tots dos partits. A les 9 el Sant Andreu rebrà el Narcís Sala la visita del Celta, equip de primera i de l'Europa League. I ahir, recordem, el Girona va caure eliminat per 2-1 contra l'Ourense i també va caure el Reus per 0-2 contra la Real Societat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez.
Una jornada ben freda, la que ens ha quedat aquest dijous, i és que els núvols han estat els protagonistes. No ha pogut pujar gaire la temperatura. A més, va bufant el vent, sobretot a les comarques de Tarragona, i en alguns indrets s'ha arribat a plovisquejar o a ploure. Mig litre o litre per metre quadrat allà on més ha plogut, que és en alguns racons metropolitans i de Girona. També ha anat nevant un palet al Pirineu, i de fet, a l'Alt Pirineu aquesta propera nit i matí s'anirà reforçant la nevada. En algun cas saltarà fins a les valls. Valls, per exemple, de la Cerdanya, de l'Alt Urgell i del Pallars. També aquesta nit força núvols amb quatre gotes a les comarques de Ponent i compta amb el vent que es reforçarà i molt a les comarques de Tarragona i fins al Penedès, Garraf, Baix Llobregat. De fet, aquest vent de mestral continuarà el divendres al matí en aquestes comarques, ja anirà a menys en qualsevol cas, també als cims del Pirineu i al Cap de Creus. I demà ja cada cop amb més clarianes i, per tant, també s'acaba la nevada del Pirineu. Demà pujarà la temperatura respecte a avui. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs tarda complicada avui, amb molt de trànsit, sobretot moltes incidències que han empitjorat també aquest volum de trànsit. En el cas, per exemple, de l'autopista AP7, tot i que tot plegat ara ja està força millor, ens queda la zona de Cerdanyola, Barberà, latitud i aturades en sentit nord, per un vehicle pendent de retirar un pèl més amunt entre Barberà i Santa Perpètua en sentit Girona. Aquesta zona encara va molt espessa. El tram de Martorell ha millorat. Hi ha hagut un accident, dos accidents de fet d'avui a l'altura de Gelida. Ara ja tot retirat, els vehicles estan a voral i el trànsit ja ha millorat pràcticament del tot, però en aquest punt de Martorell encara queda trànsit intens en sentit sud, en sentit Tarragona. A la resta de vies ens queda la C58 d'entrada a la zona de Montcada cap al Nus, i també les dues rondes on queden trams encara força carregats i, a més, en els dos sentits de la marxa. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Confirmats 4 senglars més infectats per pesta porcina africana i ja en són 13 en total, tots dins la mateixa zona delimitada. Tot plegat, mentre la Comissió Europea amplia el perímetre de la zona infectada per la pesta porcina a 91 municipis de la demarcació de Barcelona, però on deixa fora Osona, el Lluçanès i bona part del Bages.
Són una quinzena més dels establerts per la Generalitat, però no afecta a més granges. Això implica que aquestes poblacions no poden exportar carn de porc a la resta de països de la Unió Europea. Malgrat aquesta nova decisió, el conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, fa una crida a la calma a les empreses. Aquesta mateixa tarda està reunit de nou el Comitè de Crisi de la Pesta Porcina per fer-ne el seguiment, en aquesta ocasió presidit per Salvador Illa, de forma telemàtica perquè continua de viatge a Mèxic.
La zona delimitada per la Unió Europea només afecta un 1% de les exportacions de les granges catalanes. Carina Bellvé.
El conseller d'Agricultura i Ramaderia demana calma a les empreses del sector davant del brot de pesta porcina africana per evitar acomiadaments. Escoltem Òscar Ordeig.
Calma, d'acord, i que entre tots busquem fórmules per minimitzar l'impacte en l'ocupació, en el teixit econòmic empresarial de les empreses afectades. Per tant, trobar fórmules de col·laboració que puguin fer, doncs, que l'impacte sigui el mínim possible.
Pel que fa a les negociacions per a les exportacions extracomunitàries, la Xina, les Filipines, el Regne Unit i Xile han acceptat reduir la prohibició a només la zona afectada pel brot, però els mercats continuen tancats al Japó, que és el segon gran consumidor, Malàisia i el Vietnam. A tot això, el govern prepara una campanya de comunicació per evitar que caigui el consum de carn de porc a casa nostra. Pel que fa als casos positius, es mantenen en 9 i s'ha incrementat fins al 1000 el nombre d'efectius que treballa a la zona 0 del brot, amb la incorporació de les unitats canines d'Andorra i Madrid. Pel que fa a les batudes de porcs senglars, el govern destinarà 1 milió d'euros per fomentar-ne les captures, mentre s'ha acordat amb la comissió d'experts abatre aquests animals amb silenciadors en el radi dels 6 als 20 quilòmetres del brot.
Doncs d'aquí uns minuts, més o menys a 7:45, s'espera la compareixença del conseller Òscar Ordeig per explicar les últimes novetats sobre la pesta porcina africana, aquests 4 nous casos dels que comentàvem que es confirmen i que ja fan sumar 13 als porcs senglars afectats per el virus. A tot això, el preu del porc segueix baixant en picat per evitar excedents i facilitar l'exportació a Europa.
Els productors porcins i la indústria càrnia, els escorxadors, han acordat abaixar 10 cèntims més el preu del quilo de porc viu. D'aquesta manera, el preu ha caigut avui un 8,2%, un 15% des de dilluns. La caiguda del preu se suma a la rebaixa de 10 cèntims que ja hi va haver aquest dilluns a la reunió extraordinària de la Llotja, arran de la detecció del focus de pesta a Cerdanyola del Vallès. La davallada va suposar una caiguda d'entre un 7,5 i un 17% del preu, segons el tipus d'animal. El quilo de la majoria de categories de porc va baixar 10 cèntims i la caiguda de preu va arribar fins a 5 euros en el cas del garrí de 20 quilos, de 36 euros a 31 euros.
Mentrestant, la Santa Eugènia de Berga garanteix que no deixarà ningú a l'estacada després de l'anunci de 300 acomiadaments a l'empresa càrnia Le Porc Gourmet de la localitat. Els sindicats reclamen mesures no només per les empreses, sinó també per protegir els treballadors. El 9FM, Guillem Rico.
Diversos camions carregats de porcs esperaven aquest matí a les portes de l'escorxador Le Porc Gourmet a Santa Eugènia de Berga, el primer dia en què l'empresa ha prescindit de 300 treballadors que estaven contractats a través d'una empresa de treball temporal. Des de Comissions Obreres, el secretari d'Indústria d'Osona, David Caurín, demanava que a banda de mesures per les empreses se n'apliquin que beneficien els treballadors, com es va fer pel Covid o la dana del País Valencià.
Mètode red, que li diuen, que es van a un ERTE de força major, però que no consumeixi paro, val? L'atur no ho pot consumir, amb això jo crec que la gent treballadora ja estaria diguem que protegida fins que això s'arregli, perquè això clar, pot tenir una durada mínim d'un any segons la legislació.
L'alcalde de Santa Eugènia, Xavi Fernández, diu que no deixarà ningú l'estacada, demana col·laboració de l'empresa.
Ha d'assumir també una part de responsabilitat en aquests acomiadaments, jo crec que l'empresa ha de col·laborar també en que aquestes persones trobin una altra feina.
Actualment, en aquest escorxador d'Osona hi treballen unes 2.000 persones.
Sobre la zona zero, els agents rurals han ensenyat avui les tasques que s'estan fent amb drons per la contenció del virus. L'objectiu principal és localitzar i capturar tots els exemplars de porcs senglars que es pugui. Vallès Visió, Adrià Rosell.
Després d'haver pentinat ja tot el radi de 6 quilòmetres a la rotonda del primer focus localitzat a Cerdanyola, el cos d'agents rurals continua buscant exemplars en el segon radi més extens de 20 quilòmetres. Per agilitzar aquesta tasca, treballen amb el suport de drons amb càmeres tèrmiques que permeten localitzar senglars vius o morts a l'epicentre de la zona afectada. Així ho ha explicat Quico Rivera, sotinspector i cap de l'àrea de grup de suport d'agents rurals.
Això facilita molt perquè en zones amagades on les unitats a peu, per exemple, no poden accedir perquè estan embardissades, etcètera, doncs amb el dron això és molt més fàcil de localitzar i amb avantatges que ens dona la coordenada exacta d'on està. Al mateix temps, la velocitat de recerca és molt més elevada a prospectar amb drons que a peu, perquè a peu al final la gent ha de, els companys han de batre tot el terreny pas a pas. En canvi, amb un dron amb la visió que té 360, doncs facilita molt la recerca i fa avançar molt amb la velocitat de recerca dels animals.
Sobre el terreny, hi ha més de 500 efectius entre Mossos, Bombers, Guàrdia Civil, agents rurals, ADFs i la UME, a més de les unitats canines a les que avui s'hi sumen gossos dels agents rurals de la Comunitat de Madrid.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La taula del tercer sector reclama un nou model d'acollida d'immigrants per adaptar-lo a la realitat. Consideren que l'actual és massa rígid i que no preveu les situacions de vulnerabilitat amb què arriben els estrangers a Catalunya, que ara s'estableixen més enllà de l'àrea metropolitana. Esther Minguell.
Famílies monoparentals, infants i joves migrats sols o persones amb edat propera a la jubilació són els perfils de l'actual onada migratòria. Arriben amb situacions de vulnerabilitat molt diverses i s'estableixen més enllà de Barcelona. Així ho explica l'informe sobre l'acollida de persones d'origen migrat a Catalunya que ha presentat la taula del tercer sector, que assenyala que hi ha municipis de la Catalunya interior que superen el 25% de població estrangera. Aquests són alguns dels reptes a què els ajuntaments i les entitats socials han de fer front en els dispositius d'acollida que consideren massa rígids i amb pocs recursos. Ho explica Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya.
És fonamental la coordinació en els municipis, la forma que l'acollida pugui ser molt més flexible i que la puguem entendre no com unes formacions o unes etapes específiques, sinó més com un circuit que s'adapti a les necessitats de cada persona. Perquè si limitem l'acollida a l'accés del mercat de treball, que evidentment és molt important, deixem de banda altres aspectes molt rellevants de la cohesió social la convivència.
L'entitat calcula que entre 150 i 170 mil persones es troben en situació irregular a Catalunya i que això en incrementa el risc de pobresa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, bloc conjunt de Junts, Esquerra Republicana, CUP i Comuns per demanar la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Les quatre formacions polítiques ho denuncien després de trobar-se amb incompareixences de diverses persones citades a la Comissió d'Investigació al Parlament sobre la infiltració de policies de l'Estat a moviments socials i polítics i l'espionatge il·legal fet amb el programari Espia Pegasus, amb el que es van vigilar líders polítics del procés.
Mar Dalmau.
Denuncien que hi ha persones amb càrrecs públics que no han volgut comparèixer al Parlament sobre la qüestió de les infiltracions i l'espionatge il·legal, com el director de la Policia Nacional, José Ángel Jiménez, l'actual ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, o María Eugenia Gay i Enric Millo, tots dos exdelegats del govern de l'Estat a Catalunya. Asseguren que el Partit Socialista conniveix amb aquest tipus de pràctiques i exigeixen que s'investiguin vulneracions de drets fonamentals basades en els ideològics com ser independentista o d'esquerres. Ho expliquen Mar Bessas, diputada d'Esquerra Republicana, i Francesc de Dalmases, diputat de Junts.
Silencis i complicitat que ens preocupen, i molt especialment d'alguns responsables polítics vinculats doncs, actualment al Partit Socialista, com per exemple l'actual ministre Fernando Grande Marlaska, o per exemple Maria Eugènia Gay, delegada del govern espanyol a Catalunya, quan es van produir aquests fets.
Com els seus silencis corroboren tot allò que nosaltres pressuposem i que nosaltres sabem a partir d'investigacions periodístiques i dels testimonis que anem recopilant.
Les quatre formacions es reserven el dret de denunciar-ho a la Fiscalia, però volen donar prioritat a que primer puguin donar explicacions a la Comissió del Parlament de Catalunya.
Doncs, precisament el Parlament avala reduir en un 31% les emissions de gasos hivernacle fins al 2030 amb els vots de PSC, Esquerra i Comuns.
El ple ha instat l'executiu a presentar els comptes per al període 2031-2035 i aprovar-los en el tercer trimestre del 2026.
I Espanya retira d'Eurovisió.
Ho ha decidit Ràdio Televisió Espanyola després de la votació celebrada a la 95a Assemblea General de la UER celebrada a Ginebra, després de constatar que Israel sí hi participarà.
En la crònica policial, 9 detinguts arreu de l'Estat en la desarticulació d'un entramat criminal que ha blanquejat més de 700 milions d'euros en criptomonedes.
Una de les detencions s'ha fet a Sitges, al Garraf. La xarxa operava a nombroses plataformes falses d'inversió que atreien les víctimes amb anuncis a xarxes socials a on es prometien altes rendibilitats.
I a Girona, aquest matí, un agent de la policia municipal ha disparat i ha ferit a la mà un home després que aquest l'amenacés amb una serra manual. Els fets s'han produït davant de l'església de Sant Pau, al barri de Pla de Palau. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
Aquest matí, un agent de la Policia Municipal de Girona ha disparat i ferit a la mà un home després que aquest l'amenacés amb una serra manual. Els fets s'han produït quan faltaven pocs minuts per les 9 davant de l'església de Sant Pau al barri de Pla de Palau de Girona. Diversos veïns han alertat la policia que l'home estava serrant un arbre. En arribar a lloc, els agents han intentat tranquil·litzar i aturar l'home, que hauria fet cas omís. En un moment determinat, ha alçat la serra contra un dels agents, que en sentir-se intimidat i per evitar l'atac, li ha disparat dos trets amb la pistola reglamentària. Un dels dispars ha impactat contra la mà de l'home que aguantava la serra i l'ha ferit. L'Ajuntament ha confirmat que l'home, de 53 anys i veí del barri, té problemes de salut mental i una incapacitat permanent des de fa anys. Així ho ha explicat la regidora de Seguretat, Sílvia Lí.
És una persona que té problemes de salut mental, és una persona que des del 2014 té una incapacitat permanent, detectada, el porta a la xarxa de salut mental, l'IAS.
L'home ha estat detingut per atemptat a l'autoritat i ara es troba ingressat a l'Hospital Trueta de Girona amb ferides lleus i custodiat per dos agents. Lí ho ha explicat que des de l'Ajuntament donen ple suport a la gent.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els usuaris del cotxe elèctric aplaudeixen l'anunci de Pedro Sánchez de destinar 1.300 milions d'euros a impulsar aquest model de mobilitat.
El delegat a Catalunya de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Albert Segarra, avisa, però, que l'increment de la demanda esgotarà en pocs mesos la partida de 400 milions en ajuts directes per a la compra.
Ja hem tingut una sobredemanda de més del 200% només a Catalunya. Esperem que encara es dispari encara més. Si el setembre, agost-setembre, ja vam exaurir el pressupost del 2025, doncs segurament ara, amb aquesta facilitat afegida, doncs s'esgotarà abans de l'estiu, segurament.
La patronal catalana de la distribució d'automoció també està satisfeta amb l'anunci d'aquest nou paquet d'ajudes als cotxes elèctrics, perquè n'incentivarà la compra.
Vic vol que els municipis tensionats demogràficament tinguin autonomia per decidir qui s'empadrona i qui no. L'alcalde, Albert Castells, demana una trobada amb el president Salvador Illa per abordar la situació de col·lapse que assegura que viuen alguns serveis al municipi. El 9FM, Guillem Sánchez.
La capital osonenca ha traspassat la línia dels 50.000 habitants i això complica encara més la gestió de l'administració local. En els darrers 30 anys, Vic ha crescut un 68%, amb una mitjana de 1.000 persones noves cada any, i el consistori demana mesures urgents. En primer lloc, reclama l'autonomia per decidir quines altes s'aproven al padró i quines no. Albert Castells és l'alcalde de Vic.
Si fa un any dèiem que la ciutat anava camí del col·lapse, podem dir avui ja que alguns dels serveis a la ciutat han col·lapsat. I aquí doncs faig una crida al president de la Generalitat a reclamar les competències en gestió de padró, perquè al final creiem que és el govern de la Generalitat qui ha de gestionar aquest repte demogràfic i no pas el govern de Madrid, això d'entrada. I mentrestant no es traspassin les competències a la Generalitat de Catalunya, doncs que sigui el govern de Madrid que prengui mesures urgents per fer front a aquesta situació.
L'equilibri entre la població i les seves necessitats amb la manca de recursos de l'Ajuntament de Vic, que preveu problemes greus de gestió en un futur no massa llunyà.
I els allotjaments del Pirineu Gironí preveuen ocupacions de fins al 95% al Pont de la Puríssima.
La nevada dels últims dies i les temperatures baixes fan preveure molt bones perspectives d'ocupació als allotjaments del Pirineu Gironí, amb una previsió del 85% al Ripollès i un 95% de reserves. Així ho ha afirmat el director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Norbert Bes, en un acte a Baité que ha servit per donar el tret de sortida de la temporada d'esquí.
En cultura, una exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona reivindica la vigència de l'obra de Mercè Rodoreda.
La mostra posa en diàleg la literatura de l'autora de la plaça del Diamant amb l'obra de creadors de diverses èpoques com Chagall, Picasso o Casas, també amb peces creades expressament per a l'exposició d'artistes com Cabo San Roque o Carlota Subirós.
David Navarro.
Rodoreda, un bosc, presenta 400 peces en un recorregut de 1.300 metres quadrats. L'espai es concep com un bosc que ens porta des de les arrels literàries i vitals de l'escriptora fins als fruits de la imaginació d'altres artistes inspirats per ella. D'aquesta manera, com ha explicat la comissària de la mostra, Neus Penalba, s'explica com l'escriptura de Mercè Rodoreda és alhora innocent i cruel, infantil i macabre, realista i fantàstica.
L'objectiu de l'exposició no és biogràfic, tot i que a cada sala hi ha petits apunts biogràfics, hi ha vitrines amb material important que permeten contextualitzar la seva obra. El que ens importa és reivindicar la contemporaneïtat i la radicalitat de la seva literatura.
Durant el recorregut trobarem pintura, escultura, instal·lacions artístiques, documents i audiovisuals, obra d'artistes com Marc Chagall, Remedios Varo, Pina Bausch, Ramon Casas o Pablo Picasso. També projectes artístics encarregats expressament per a la mostra de creadors com Cabo San Roque, Carlota Subirós o Oriol Vilapuig.
I Tarragona ha presentat avui el nou pla de gestió del conjunt arqueològic de Tàrraco, una eina reivindicada durant anys i que arriba coincidint amb el 25è aniversari de la Declaració de Patrimoni Mundial. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
El pla es desplegarà a través del futur Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco, que coordinarà totes les administracions i actuarà com a instrument executiu. Des del Departament de Cultura, el director general de Patrimoni, Joaquim Borràs, ha subratllat la importància d'aquest pla.
És el primer pla de gestió redactat sobre un bé patrimonial mundial a Catalunya, un document que ha d'esdevenir referent i punt de partida per la redacció de la resta de plans de gestió del territori inscrits en moments anteriors a l'existència d'aquest requisit.
També ha anunciat alguns dels objectius, la reobertura del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i el nou espai de la necròpolis paleocristiana. L'alcalde Rubén Viñuales, per la seva banda, ha destacat el canvi d'actitud de la Generalitat.
Un canvi absolut d'actitud. No només amb aquesta voluntat de coliderar el Consorci, sinó que van aprovar fa 3 setmanes o 4 la Junta de Govern 1 milió d'euros pel conjunt de Tàrraco.
I ha remarcat que el patrimoni és de la humanitat.
Aquest pla no parla de propietats, parla de patrimoni. I aquest patrimoni és de tots i de totes.
L'acte ha culminat amb una visita guiada al Cir Romà, reforçant la idea que Tàrraco continua sent un llegat viu que encara té molts misteris per revelar.
I encara un darrer apunt, Rosalía actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona els dies 13, 15, 17 i 18 d'abril de l'any vinent. Avui s'han fet públiques les dates de la gira del seu darrer disc, Lux.
La cantant de Sant Esteve Sesrovires iniciarà la gira el 16 de març a Lió. Actuarà a Madrid en 4 dates, el 30 de març i l'1, 3 i 4 d'abril al Movistar Arena. Després de passar per 30 ciutats d'Europa i Amèrica, farà el darrer concert a San Juan de Puerto Rico. Les entrades es posaran a la venda per al públic en general l'11 de desembre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali, l'Espanyola, el Sabadell i el Sant Andreu juguen aquest vespre la segona eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. De fet, l'Espanyola està jugant des de les 7 al camp de l'Atlètic Balears, equip de la segona federació. Ara mateix, partit al descans sense gols. Atlètic Balears 0, Espanyol 0. I també el Centre d'Esport Sabadell està jugant des de les 7 a la Nova Creu Alta contra el Deportivo de la Corunya, líder de la segona divisió. Partit també al descans sense gols. Sabadell 0, Deportivo 0. I a les 9, el Sant Andreu rebrà la visita del Celta, equip de primera i de l'Europa League. El record de la temporada passada, quan l'equip andreuenc va caure eliminat contra el Betis, encara és per memòria de molts jugadors quadribarrats. Pau d'Arbre i l'entrenador Nacho González confien en el suport de l'afició del Narcís Sala, que ha esgotat les entrades.
És un partit que fa molta il·lusió pel premi d'haver guanyat la primera ronda al Teruel, i bueno, ens ho prenem com un premi i amb la il·lusió d'intentar superar el que hem fet l'any passat contra el Betis, i si podem passar, doncs molt millor.
La afición es lo mejor que tenemos, es la que nunca falla, por lo tanto sabemos lo que nos van a dar, y lo único que nos queda es corresponderles pues con esfuerzo, y que un equipo, que el equipo pues deja todo por este escudo y que se puedan estar orgullosos de nosotros.
També en aquesta segona eliminatòria de la Copa, el Girona va caure eliminat ahir per l'Ourense de la primera federació. Els gironins s'acomiaden de la competició amb una derrota per 2-1, i els de Mitchell, per tant, podran centrar-se a la Lliga per mirar de sortir de les places de descens. I el Reus també va caure contra la Reial Societat per 0-2, en un partit en què els reusencs van donar la cara amb un primera. Així ho afirmava l'entrenador Marc Carrasco.
Tenim la sensació que hem competit i que realment crec que en molts moments segurament hem estat millors que el rival, i això genera una frustració, però per altra banda crec que avui marxaran a casa frustrats però amb la sensació d'orgull, i òbviament no hem guanyat el camp però tinc la sensació que emocionalment hem guanyat.
La victòria del Barça contra l'Atlètic de Madrid aquesta setmana ha provocat un augment de confiança de l'equip blaugrana. L'equip de Hansi Flick és el líder amb un punt d'avantatge respecte del Real Madrid. Els culers, però, visiten dissabte el camp del Betis a partir de 6:45 de la tarda, un equip que posarà a prova aquest lideratge. L'entrenament d'avui, De Jong, un cop superat el procés febril, i Fermín, recuperant-se d'una lesió muscular, han estat les principals novetats. També l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, ha visitat l'entrenament. I encara en clau blaugrana, el peluix Cat, la mascota del Barça, ja està a la venda des de demà al matí. Aquest dijous s'ha fet l'anunci d'aquest nou marxandatge que promet ser un dels regals d'aquest Nadal. Costa 34,99 euros. I encara un apunt de futbol, perquè no hi haurà assemblea extraordinària de la Federació Catalana per avançar les eleccions a la presidència, tal com havien demanat 442 clubs catalans. El president de la Federació, Joan Soteras, ha anunciat que per deficiències greus en la recollida i d'assignatures, la federació es nega a convocar aquesta assemblea extraordinària.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.